Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat la llicència d'obres que reclamava el Departament de Justícia per retirar el monument franquista del riu Ebre. La tramitació s'ha fet tan aviat com s'ha registrat el projecte amb els requeriments que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua establien en les autoritzacions prèvies necessàries per a la llicència. La Confederació dictamina que el projecte ha de contemplar la retirada de la pilastra o la seva reutilització per a una infraestructura de pas, com la passarel·la, que ha demanat l'alcaldessa Meritxell Roger al govern. Segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, la llicència d'obres municipal per als treballs de retirada del monòlit franquista s'ha atorgat quan el Departament de Justícia ha respost al requeriment de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha estat als voltants de les 4 de la tarda d'aquest passat dimecres.
I ho han fet aquesta tarda perquè just una hora i mitja abans, és a dir, a les 4:02, el mateix Departament de Justícia ens havia entrat la documentació que feia falta per tal de respondre als requeriments que havia efectuat a la llicència, a la petició de llicència, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, fins avui, a les 4 de la tarda, no s'ha entrat aquesta documentació per part del Departament, fet que a partir d'aquí, a les 5:30, nosaltres haguéssim pogut atorgar aquesta llicència, perquè prèviament, mentre no contestessin els requeriments, legalment, jurídicament, no podíem donar resposta amb aquesta llicència d'obres. Per tant, s'ha actuat amb tota la celeritat, evidentment, més celeritat de la normal, ja que en tot cas s'ha celebrat aquesta Junta de Govern aquesta mateixa tarda.
La llicència d'obres s'ha otorgat en la Junta de Govern local abans de conèixer la existència de la carta de la consellera de Justícia. Una missiva enviada a l'alcaldessa, on Capella reclamava el permís i acusava a Roger d'entorpir i dilatar la retirada del monument amb maniobres burocràtiques. En aquesta carta, la consellera de Justícia ha assenyalat que el seu departament no té competències per construir una passarel·la sobre la pilastra del monument. Per la seva part, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha defensat que l'Ajuntament no ha posat traves burocràtiques perquè s'ha donat el permís d'obres amb celeritat i que no és competent en els tràmits pendents amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
Estic convençuda que la consellera sap que, en tot cas, calen que hi hagi una resposta a uns requeriments, perquè, de fet, el mateix departament fins avui no dona resposta i, per tant, és molt evident, les dates estan molt clares al registre, per tant, és molt clar que no havien complert amb els requeriments que ells mateixos avui acaben d'entrar. Però a la vegada també ens diu a la mateixa carta que no s'estava podent actuar a la llera del riu i, per tant, no es podia fer un geotècnic per tal de poder situar el lloc on aniria la grua que desmuntaria després el monument per culpa de l'Ajuntament de Tortosa, quan això estic convençuda també que la consellera sap que no és competència de l'Ajuntament de Tortosa, sinó que és una ocupació del domini públic a la llera del riu, que és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, Govern de la Generalitat i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I, de fet, ja ho estan tramitant. Esta és una petició, un expedient que ells mateixos estan tramitant davant d'una altra administració que no som nosaltres.
Meritxell Roger es lamentava d'aquesta manera de la, ha dit, deslleialtat institucional de la carta de la consellera Capella, alhora que lamentava els interessos polítics en aquest projecte.
No entenc aquesta carta, no entenc aquestes declaracions ni aquella falta de lleialtat institucional per part d'una consellera del govern. Tampoc entenc que es fes una nota de premsa dient que s'adjudicaven les obres just 2 dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya. En tot cas, es veu molt clar que aquí hi ha una intencionalitat política, però el que sí que és cert és que l'Ajuntament de Tortosa ha actuat com havia d'actuar amb molta celeritat, perquè de fet ho teníem tot preparat just pendent de que poguéssim tindre aquesta resposta per part del departament, que fins avui a les 4 de la tarda, reitero, no l'hem tingut.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha reclamat al govern que la retirada del monòlit s'acompanyi amb un projecte per construir una passarel·la per a vianants, que connectaria el barri de Ferreries amb el centre històric de la ciutat. Roger ho va demanar durant l'anunci de la retirada a peus del monument i ho ha sol·licitat per escrit amb cartes dirigides a la consellera Capella i al vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura ha creat un comitè tècnic per fer front de manera conjunta a la plaga del Bernat Marbrejat. Es tracta d'una xinxa asiàtica que s'ha trobat ja en 163 municipis i estem que comenci a provocar danys en cultius agrícoles. El principal objectiu d'aquest grup de treball és donar a conèixer la situació d'aquesta plaga a Catalunya i els estudis desenvolupats a l'hora que s'establiran de manera conjunta les mesures més adients per la seva prevenció i lluita. Aquesta xinxa asiàtica ja s'ha trobat en 163 63 municipis del país i estem ara que comenci a provocar danys aquest estiu en cultius agrícoles de fruiters i hortalisses. A més del Departament d'Agricultura i l'IRTA, formen part del comitè el sector productor i de la planta, organitzacions agràries, agrupacions de defensa vegetal, universitats i diputacions. La xinxa d'origen asiàtic, nadiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les dues Corees, és una plaga molt polígafa, que afecta arbres ornamentals, fruiters, cultius hortícoles i conreus extensius, entre d'altres. Les nimfes s'alimenten de fulles, tiges i fruits, i els adults dels fruits. Les fulles afectades poden presentar deformacions i àrees necròtiques. En fruits, produeixen petites taques necròtiques, forats i decoloracions i causen deformacions. El Departament d'Agricultura ha editat una guia tècnica redactada per experts del Servei de Sanitat Vegetal, l'IRTA, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona per divulgar els darrers coneixements sobre aquesta plaga. La guia mostra la biologia de l'insecte, les claus i els detalls que han de permetre diferenciar-lo d'altres espècies de bernats d'aspecte similar i també els mètodes de control més eficaços sobre els quals s'està treballant a escala europea i mundial i també a Catalunya. Investigadors de l'IRTA han començat a treballar en un projecte per establir un protocol que permeti certificar el benestar d'orades i llobarros provinents de l'aqüicultura. La idea és establir un mecanisme similar al que ja s'ha establert en altres animals de ramaderies. Finançat per Open Philanthropy, el projecte té 2 anys de durada i ha de permetre encaixar els protocols d'avaluació en l'esquema de certificació que ja funciona en altres espècies. Actualment, segons l'IRTA, tot i el fet que es crien molts més peixos que altres animals de producció a la Mediterrània, no existeix encara cap protocol per mesurar el seu benestar com a individus. Aquest projecte, en el que hi va participar activament el Programa de Benestar Animal de l'IRTA, és també on es fomenta el Certificat de Benestar Animal Welfare, creat i gestionat per científics sota la idea que el benestar animal s'ha de mesurar directament en els animals i sota supervisió científica. Aquesta filosofia es basa en que les autories se centren en l'observació directa del propi animal, avaluant 4 principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat en relació a les necessitats de l'espècie. Dins d'aquests 4 principis, s'identifiquen 12 criteris de benestar animal diferents però complementaris que integraran cada un d'ells un o diversos indicadors. Actualment, aquest esquema certifica vacum de llet i de car, gallines de posta i pollastres de car, porcí, oví, conills i gall d'indi. En poques setmanes s'estrenaran els protocols per a guatlles i amb aquest projecte que s'engega ara s'espera incorporar aviat l'orada i el llobarro. El Parc Natural dels Ports va constituir aquest passat dijous el fòrum participatiu per tal d'avançar en l'obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible, el distintiu de la Federació Europarc que acredita la convivència del turisme amb la sostenibilitat en els espais naturals protegits. El fòrum és un òrgan de caràcter permanent on participaran particulars, institucions, empreses i entitats. El fòrum s'ha constituït amb 100 de persones, però encara es pot sollicitar a unir-s'hi. Es reuniran 2 o 3 cops cada any i el primer objectiu és conformar un grup de treball d'unes 25 persones perquè redactin enguany mateix els documents per presentar la candidatura dels ports a Europarc. La candidatura compta amb el suport de representants dels parcs naturals del Delta de l'Ebre i de la zona volcànica de la Garrotxa, que estan acreditats ja amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. A Europa hi ha 104 àrees protegides acreditades amb les Cartes Europees de Turisme Sostenible, de les quals 11 són a Catalunya. Un 100 de veïns s'oposen al parc eòlic Vandellòs 2, que s'estendrà de Camarles a la central nuclear. Els veïns adverteixen que la central posa en risc els habitatges i espècies protegides com l'àguila cua barrada. I és que el parc tindrà 8 aerogeneradors de 210 metres d'altura, una subestació elèctrica, una nova línia d'alta tensió, la 5a en aquesta zona, i a més necessitarà ampliar els camins existents i crear una nova xarxa de vials de 6 metres d'amplada. El projecte s'estén entre els termes municipals de Camarles, el Perelló, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar a la comarca del Baix Ebre. Els veïns alerten que la central posa en risc els habitatges de la zona, el paisatge i les infraestructures agrícoles i també amenaça espècies protegides d'aus, com l'àguila cua barrada. El grup veïnal Stop Vandellòs 2 s'ha posat en contacte amb el GPEC i amb els ajuntaments dels municipis afectats per coordinar-se i rebre suport institucional en la presentació de les al·legacions al tràmit de la ponència d'energies renovables, que estudia la viabilitat de l'emplaçament d'aquest parc eòlic. El termini acaba el 15 de març. Amb l'agrupació mediambiental examinaran l'impacte de la central sobre la flora i la fauna locals i també sobre el patrimoni cultural i històric i el desenvolupament turístic de la zona. Com altres plataformes cíviques, aquesta també reivindica que les centrals de producció energètica es construeixin prop de les zones on més se'n consumeix i on tindrien menys impacte sobre el medi ambient. La fàbrica de ciment Cemex, a Alcanar, utilitza ja un 46% de combustibles no fòssils en la seva activitat, segons ha informat la mateixa multinacional. D'acord amb un comunicat, aquest passat any 2020, l'ús de combustibles alternatius, amb un alt percentatge de biomassa, va permetre reduir les emissions de CO2 en un 6,5% per tona de producte fabricat als forns en relació a l'any anterior. La companyia ha renovat el seu acord voluntari ambiental amb el compromís d'arribar a fer servir un 60% de combustibles d'origen no fòssil en els pròxims anys. L'objectiu és reduir les emissions de CO2 en un 55% l'any 2030 i arribar a zero emissions l'any 2050. L'excavació de la primera quarta part de la fossa de Santa Magdalena de Móra d'Ebre ha permès en recuperar un total de 54 cossos. Aquest passat dimecres, la consellera Esther Capella va visitar la fossa amb l'exconseller Raül Romeva, qui va agrair la continuïtat que el departament ha donat als plans de fosses i identificació genètica impulsats en la seva etapa de conseller. Els arqueòlegs han recuperat de moment 54 individus a la fossa del Mas de Santa Magdalena a la Serra de Cavalls, a les afores de Móra d'Ebre. Destaca entre les despulles trobades que són cossos d'homes molt joves, en alguns casos podrien tenir menys de 18 anys. Eren soldats del bàndol republicà que arribaven a l'hospital quirúrgic on se'ls operava d'urgència. Alguns no sobrevivien o arribaven sense vida i se'ls enterrava en races al voltant del mas. D'aquestes zones d'enterrament se n'han obert un total de 16, una quarta part de les 66 que estan identificades. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha remarcat que la de Móra d'Ebre pot ser la fossa més important en nombre d'individus de les que s'han obert fins ara amb el pla de fosses.
Doncs el mes de desembre els arqueòlegs van començar les excavacions aquest desembre i de moment ja han trobat 54 soldats, alguns dels quals amb evidències d'haver patit ferides de guerra o intervencions quirúrgiques com a conseqüència d'haver estat ferits en el front. Els treballs continuaran els pròxims mesos i és previsible doncs, trobar-hi més cossos. Tot indica que serà una de les fosses més importants que haurem obert pel que fa a nombre de persones recuperades. La de Santa Magdalena és la darrera fossa que ha obert la Generalitat del programa del Pla de Fosses. La primera va ser a Figuerola d'Orcau.
La consellera de Justícia, Esther Capella, ha visitat aquesta zona per tercera vegada, però aquest passat dimecres ho va fer acompanyat de l'exconseller Raül Romeva, a qui va destacar com el pare de les actuals polítiques de la memòria democràtica de la Generalitat.
Avui l'obertura de fosses forma part de les polítiques de memòria, les polítiques quotidianes de memòria democràtica. En canvi, encara sembla mentida que fins que no va arribar el conseller Romeva al capdavant d'exteriors i, per tant, tenint les polítiques també de memòria democràtica, ningú s'havia atrevit a sistematitzar les recuperacions de les restes ni de la memòria sepultada sota terra, en marges dels cementiris, en camps de conreu i cunetes i camins i carreteres de tot el nostre país, de tota Catalunya. Des de llavors que no hem parat. Va començar el conseller Romeva i nosaltres hem continuat aquesta feina i no hem parat ni pararem.
La consellera Esther Capella ha destacat que l'autèntica política de memòria democràtica és la que, ha dit, recupera la veritat i permet tancar dols individuals i col·lectius.
Però, en definitiva, que l'autèntica política de memòria democràtica, que és aquella de saber la veritat, fer justícia, reparar i establir condicions de no repetició, doncs es produeix també quan som capaços d'obrir fosses per trobar persones, per poder-les identificar, per poder entregar els cossos als seus familiars un cop han estat identificats, per poder tancar dols individuals, que alhora són dols col·lectius, per començar a recordar. Arribem al final de la legislatura, és a dir, ja s'acaba la legislatura i estem en aquesta situació de trànsit, amb 34 excavacions, 393 persones recuperades, 9 persones identificades amb el programa d'identificació genètica, 2.500 mostres d'ADN, ADN de familiars vius, i 300 mostres genètics d'individus recuperats.
Per la seva part, l'exconseller Raül Romeva lamentava que s'havia intentat silenciar la realitat per construir una realitat alternativa, alhora que defensava que era un deure obrir les fosses per recuperar la història de les víctimes.
Historiadors que han fet una feina ingent de documentació, de recerca, d'entrevistes, de seguiment, d'una història que no només estava amagada, sinó que estava volgudament silenciada. Ahir vam celebrar els 40 anys d'un intent de cop d'estat. Aquests últims 40 anys, aquests últims 50 anys, aquests últims 60 anys, no hi ha hagut un, per dir-ho així, un acte de deixadesa. Hi ha hagut un acte explícit de silenciar una realitat. Perquè silenciant aquesta realitat es pretenia construir una realitat alternativa, una realitat paral·lela. Obrir aquestes fosses no només és un deure des del punt de vista de la història que hi ha en cadascuna de les restes òssies que tenim darrere nostra o que hem anat recollint i portant a analitzar, sinó que hi ha una responsabilitat sobre el futur i la societat que volem construir.
Romeva també reivindicava que només amb la veritat de la història recent es poden aturar les veus que intenten silenciar els vençuts.
La voluntat, la vocació, la determinació que determinats sectors de la societat tenen a amagar el passat, a mantenir-lo enterrat, fins i tot a negar-lo, només es pot combatre amb la veritat per davant. Només es pot combatre posant tota la veritat al damunt de la taula. Per tant, quan sentim discursos absolutament, per mi, preocupants des del punt de vista de qui intenta negar, oblidar o fins i tot minimitzar el que va passar, no només a l'època de la Guerra Civil, no només el 36, el 38, sinó tots els anys posteriors, el que nosaltres hem de dir de manera alt i clar és que no podem permetre-ho ni per activa ni per passiva.
Finalment, l'exconseller Raül Romeva defensava que cal endreçar el passat per poder mirar el futur amb la mirada neta, ha dit, i demanava que les polítiques de recuperació de la memòria històrica es multipliquin.
No podem mirar cap al futur amb una mirada neta i amb una mirada sana si no hem fet abans una endreça del passat. Ens cal endreçar el passat per poder mirar el futur amb la mirada neta. Aquesta és la raó per la qual és especialment important que aquest tipus d'accions no només no s'aturin, sinó que en la mesura de les possibilitats es multipliquin arreu on sigui possible.
La fossa de Santa Magdalena de Móra d'Ebre és l'última que s'ha obert, la 34ena. Les excavacions continuaran durant els pròxims 2 o 3 mesos. De moment, l'única pista per intentar identificar els individus que s'estan recuperant és una llibreta en què un dels metges de l'hospital, el doctor Miquel Gras Artero, va anotar el nom d'una 30ena de soldats que van morir durant l'estada al mas. La llibreta l'ha facilitat l'associació No jubilem la memòria del priorat. Amb la llibreta s'han localitzat els familiars de 2 soldats. Els encreuaments genètics hauran ara de confirmar si els 2 homes són entre els individus que s'estan recuperant a la fossa. La Direcció General de Memòria Democràtica està en tràmits per adquirir un fons del fotògraf Alec Wyman, un brigadista britànic que va captar imatges del moment en què excavaven les races de Santa Magdalena. Les fotos les té el seu fill, que viu al Canadà. A banda del valor històric i documental, són unes imatges que podrien permetre descobrir nous punts d'enterrament. El fotògraf va fer de conductor d'ambulàncies durant la Guerra Civil i va documentar episodis com el front d'Aragó i la batalla de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana s'estrena Pequeños Detalles, un thriller protagonitzat per Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto. Per als més petits arriba als cinemes El cargol i la balena, un recull de curts d'animació que giren sobre l'eix central d'un cargol que vol veure món. I els aficionats a les comèdies adolescents s'ho passaran d'allò més bé amb Dating Amber.
Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes.
Denzel Washington interpreta l'ajudant d'un xerif que és enviat a Los Angeles per fer feina policial a Pequeños Detalles. Allà es veurà immersa a la caça d'una assassina en sèrie dirigida per un sergent d'homicidis, interpretat per Rami Malek. Davant d'ell s'interposarà el personatge de Jared Leto. La recerca traurà a la llum el passat de l'ajudant del xèrif i posarà en perill alguna cosa més que el cas.
Hay algo que no entiendo. ¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada.
Però això és un cargol que vol veure món.
Com m'agradaria navegar.
Aquesta és la balena que aquí ha arribat.
Vine a navegar amb mi.
El cargol i la balena explica la curiosa relació d'amistat entre un cargol inquiet i una balena geperuda. El viatge que tots dos iniciaran servirà com a fil conductor d'un grapat de curtmetratges d'animació. Tot plegat, un conte infantil on els personatges demostraran la seva capacitat de superació.
No puc fracassar.
I no es fa ronçar.
La balena salveu!
¿Ya has besado a alguien?
Aún no.
¿Eres marica?
L'Eddie i l'Amber són dos adolescents que intenten sobreviure a un institut irlandès als anys 80. Així arrenca Dating Amber. En una època d'hormones revolucionades, tots dos intenten adaptar-se i amagar la seva homosexualitat. Per aconseguir-ho, decideixen fingir que són parella, un fet que provocarà no poques situacions còmiques.
Eres el único chico del mundo con el que me alegro haber salido.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb un ambient més fred que el d'ahir en aquesta mateixa hora. En alguns sectors la temperatura es manté suau. A hores d'ara, per exemple, a Amposta tenim 10 graus o bé a Benissanet en tenim 9. I tornem a començar amb la presència de força núvols baixos a punts costaners que s'han d'anar trencant al llarg del matí, però de nou, a partir de mitja tarda, es tornaran a formar. A la resta de la zona s'espera que al llarg del dia apareguin alguns núvols prims, alguns de mitjans que localment deixaran el cel entre enterbolit, enterlanyinat o bé també mig ennuvolat. Però aquests núvols no han de deixar pas precipitació. Pel que fa a la temperatura màxima tornarà a ser molt agradable i en alguns sectors es podrà arribar entre els 18 i 19 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.